¿A cuántos hombres has olvidado?
A tantas como mujeres tú, me imagino.
No te vayas.
Pero si no me he movido.
Dime algo bonito.
Claro. ¿Qué deseas oír?
Miénteme. Dime que me has esperado estos 5 años. Dímelo.
Todos estos años te he esperado.
¿Y qué habrías muerto si no hubiese venido?
Habría muerto si tú no hubieras venido.
¿Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti?
Te quiero como tú me quieres a mí.
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Hem sentit ara potser l'escena més emblemàtica sí. De Johnny Guitar.
Sí, sí, aquesta és una escena històrica, no està al començament de la pel·lícula, la cosa ve després. Mm-hmm. És una declaració d'amor d'una parella que ha estat separada durant 5 anys. Carai. I que quan ell torna, doncs, recupera una mica la dona que havia estimat, però han passat moltes coses entremig i per això li diu lie to me, no? Menteix-me. I diguem que m'estimes i que bé, tot això que hem sentit. Aquesta escena, aquestes frases emblemàtiques van ser recuperades. Per exemple, hi ha un llibre de Montserrat Roig de l'any 91 que es diu Digue'm que m'estimes, encara que sigui mentida. Mira. I està agafat d'aquesta pel·lícula.
Exacte. Sí. No sap bé com que sentia jo, t'ho he dit abans d'entrar, aquesta pel·li no l'he vista. De les que has portat fins ara, mira, aquesta m'entén la meva culpa, no l'he vista, Johnny Guitar. Ara l'apuntarem, perquè ara...
És molt bona.
Jo crec que em convenceràs.
Molt bona.
Com fas habitualment.
No, és molt bona. Sí.
Una pel·lícula parla de la història de Johnny Guitar, que arriba com un foraster a una terra minera on hi viu la Viena, una dona que regenta un bar. La Viena genera odis entre la població de les rodalies, especialment en una família que domina el territori, i en una altra dona que l'enveja per haver conquerit el cor d'un miner de qui ella n'està secretament enamorada. Quin embolic, tu. Plegat,
sí, ara quan avancem veuràs, és una pel·lícula que és un western, però és més que un western, té molt rerefons al darrere.
Ja té pinta.
De fet, en principi no estava clar, era una novel·la, però d'un senyor que es deia Roy Chancellor, però que després no va quedar clar quin havia fet el guió, perquè era l'època del macarcisme, de la cacera de bruixes dels Estats Units.
Sí.
Aleshores, en aquella època, molts autors que estaven considerats com d'esquerres no podien treballar oficialment. Clar. I aleshores necessitaven algú que sí que podia treballar, que signés els seus textos. Mm-hmm. Amb la qual cosa després us veies qui havia fet allò. I aquí sembla que era un senyor que es deia Philip Jordan, però en realitat semblava que ho havia fet un altre que es deia Ben Meadow. El Ben Meadow havia reivindicat que allò era seu, però com que l'altre tenia molt prestigi, mai no va quedar clar. De manera que al final és dubtós si el guionista de Johnny Guitar va ser Ben Meadow o Philip Jordan. Mm-hmm. En tot cas, és una pel·lícula, per damunt de tot, de Nicholas Ray, que és el gran director.
Doncs que ens quedem amb això. De fet, una pel·lícula molt lligada amb el nostre país, en casa nostra, diuen que es va rodar a Barcelona.
Bé, aquest és un misteri que sembla molt improbable que això s'arribés a donar, però això va crear el mateix Nicholas Ray. És una cosa raríssima. En una biografia seva, ell diu aquestes paraules textuals. Diu, la pel·lícula es va fer a Barcelona. De fet, Barcelona es va dividir políticament en dos.
Carai.
Era un western contra l'opressió i la coacció. És estrany que Franco no la prohibís. Tanmateix és comprensible si es té en compte que aquella època, o aquella, era l'època de la dependència de les bases nord-americanes. Això ho diu Nicholas Ray.
Ostres, és molt estrany això, no?
Sí, perquè no hi ha ni hi ha testimonis, ni hi ha constància que la Joan Crawford passés per Barcelona. Una cosa raríssima. Posats a pensar, hi ha Barcelona, hi ha més Barcelones al món. A Nova York, a Venezuela, a l'Equador, a Colòmbia, no sé. El que sí sembla clar, i això sí que és veritat, és que es va rodar a un poble que es diu Sedona, de 10.000 habitants, Arizona, a l'oest nord-americà, i es va construir el saló expressament per rodar la pel·lícula, I als anys 60 Nicolas Bay va venir a Barcelona a participar en un congrés que es va fer del cinema en color.
Exacte. De fet, amb aquesta pel·lícula, quan va arribar al nostre país, Franco no hi va posar cap mena de pega, li va semblar perfecta, però els americans sí que van posar algun tipus de censura.
Sí, moltíssima, i per això que dèiem del macarcisme.
Sí, és molt curiós.
Bé, perquè aleshores hi havia moltes... La pel·lícula té moltes al·lusions antimacarcistes, antes de la cacera de bruixes. Aleshores, la crítica la va massacrar també, perquè no va entendre totes les segones intencions que tenia la pel·lícula.
Carai, tu.
I era un atac directe contra l'antipuritanisme a la persona d'Emma, la dona, el personatge que fa la Mercedes McCambridge, que és una dona que està enamorada d'un altre home, i si no, aquell home no pot ser seu, prefereix que fa que el matin. Hi havia consideracions morals de tipus ètic, de tipus polític, denunciava la negació de la llibertat sexual, és a dir, era molt més que un western.
Era més que un western, sí. I de fet un dels fets diferencials de la pel·lícula era el protagonisme que té la protagonista, la que interpreta la Joan Crawford.
Sí.
Clar, és diferent perquè els westerns sempre són molt masculins.
Sí, és que és el primer western en què el protagonista és una dona.
Clar.
De fet, hi ha dues, perquè la Mercedes McCambridge també té un paper molt important. A més, és una... En aquesta pel·lícula, pensa que els westerns tenien un codi molt masculí. L'oest americà era un món molt masculí, on el rol de la dona era mare i filla, i mare tenir cura dels fills. I, per tant, tenir una dona que, a més, vesteix com a home tota l'estona, menys quan es posa vestits en un moment determinat, la Joan Crawford, clar, assumia un rol masculí.
Deja ya de hacerte la víctima. ¿Crees que lo pasaste mal? No me encontré esta casa, tuve que edificarla. ¿Y cómo piensas que lo conseguí?
No quiero saberlo.
Pues yo te lo dije. Por cada madera, por cada ladrillo, por cada
piedra... ¡Cállate, Viena, calla!
No, tienes que escuchar.
Te he dicho que no quiero saberlo.
No puedes hacerme callar, Johnny. No puedes. Antes me habría arrastrado para estar cerca de ti.
Quin carisma.
Sí, no, era... Sí, perquè ell, en canvi, amb el temps, ell s'ha endurit i ell s'ha estovat. Ell fins i tot ha canviat el revòlver per una guitarra i s'ha canviat el cognom, i ara es diu Johnny Guitar.
Ostres.
Clar, és un xoc d'evolucions. François Truffaut va dir sobre el personatge de Crawford, va dir: la seva interpretació, crispada, tensa, portada al paroxisme, constitueix per si mateixa un estrany i fascinant espectacle.
Exacte.
I una de les coses més meravelloses que hi ha, i que jo crec que podríem tancar avui, encara que un dia dedicarem a Victor Young, que és el músic de la pel·lícula, un dia dedicarem a escoltar aquesta cançó sencera, perquè és una preciositat, això que sonarà ara, que és la de la banda sonora.
Sí, sí, una banda sonora fantàstica, però que va més enllà, fins i tot, la
sí,
banda sonora.
Sí, és una cançó que la canta la Peggy Lee, una actriu i cantant, i que diu més o menys aquestes paraules. La cançó diu: tant si te'n vas com si et quedes, jo t'estimo, Johnny, perquè encara que aparenta ser dur, pots ser dolç, jo ho sé, i no hi haurà mai ningú millor que el meu Johnny, aquell de qui se'n diu Johnny Guitar.
Play the guitar, play it again.
Jo crec, Víctor, que hem de tancar amb això avui,
sí,
sentim Johnny Guitar cantada per la Peggy Lee, una cançó fantàstica d'una pel·li que ja ens ho dius tu, és fantàstica.
Totalment.
Ens l'apuntem a l'agenda, jo almenys me l'apunto. Víctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I was always a fool for my Johnny, for the one they call Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. Johnny.
like the one they call Johnny Guitar.